TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 19 de febrer, una jornada en què explicam que fonts judicials sostenen que la polsera antimaltractament que duia la dona agredida diumenge a Eivissa va sonar quan la Guàrdia Civil ja era al lloc dels fets, alertada pels testimonis i no pel dispositiu. Una versió que coincideix amb la de la família de la víctima, mentre que el Ministeri d'Igualtat assegura que el sistema va funcionar correctament, tot i que admet que l'ordre d'allunyament era de 100 metres, una distància reduïda que limita el marge de maniobra davant una aproximació sobtada. La dona, de 31 anys, ja ha hagut de ser operada en dues ocasions arran de la gravetat de les ferides i per aquest motiu continua ingressada en estat crític a l'UCI. Tot d'una ho ampliem en una jornada en què també altres notícies destacades. La subdirectora general de Recursos Humans i Formació de la Policia Nacional, Gemma Barroso, ha assumit de manera temporal les responsabilitats de DAO, directora adjunta operativa, tot després de la dimissió de José Ángel González, acusat d'un delicte d'agressió sexual.
L'oposició acusa el govern espanyol d'haver estat poc diligent amb un cas que s'hauria produït fa gairebé un any i demana la dimissió del ministre de l'Interior, que és Fernando Grande Marlaska, qui diu que només se n'anirà si li ho demana la víctima.
Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
Han començat les negociacions pel pròxim conveni col·lectiu del comerç. Sobre la taula, la pujada salarial de més de 70.000 treballadors.
Els sindicats reclamen un increment del 17% en 3 anys i la jornada laboral de 35 hores i la patronal es mostra prudent. Evita, de moment, avançar quin augment salarial estan disposats a assumir els empresaris. Són José García Relucio, d'UGT, i Carolina Domingo, de PIMEM.
En lo que estaba claro o no clarísimo es que los salarios no bastan para llegar a final de mes.
També els sindicats entenguin, no?, i puguin diferenciar el que és un gran magatzem comercial a un petitet.
A Menorca, les obres de la carretera general en el tram de Rafal-Rubí començaran en breu, una notícia que ha desencadenat una discussió epistolar entre el Ministeri de Cultura i el Consell.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha sol·licitat una reunió urgent amb la institució insular i el govern pel possible impacte que, segons el seu parer, poden tenir aquestes obres a les navetes prehistòriques de Rafal-Rubí. Segons la institució insular, segons el Consell de Menorca, l'executiu espanyol utilitza la declaració de Menorca Talaiòtica per fer política.
I a la crònica política destacam els moviments de l'esquerra en previsió de les pròximes eleccions generals. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, proposa que només la candidatura amb més suport electoral a cada província sigui la que es presenti.
Diu que seria la manera de guanyar vots.
Y lo que viene no es lo de siempre. No es la alternancia política de siempre. Incluso sana. De izquierdas, derechas, ¿no? No, no, lo que viene es salvaje.
Rufián, juntament amb el portaveu adjunt de Mas Madrid a l'Assemblea Madrilenya, Emilio Delgado, han posat aquest dimecres a vespre en comú els objectius d'una possible nova coalició d'esquerres.
I quan s'acosta el dia de les Illes Balears, el govern ha presentat el programa d'activitats. N'hi haurà més de 300 dirigides a tots els públics, especialment a les famílies. Hi haurà una presència destacada de l'artesania i la gastronomia local, enguany amb el lema Una manera de ser. La directora general de Relacions Institucionals és Xesca Ramis.
Vull destacar que hem estat molt orgullosos del gir que com a govern hem aconseguit donar a la diada. No només pel que fa a la part estètica, sinó també per el grau de satisfacció mostrat durant l'edició passada per part dels participants i visitants, la qual cosa ha fet que enguany tinguem un nou rècord de participació.
En els esports, Iagoba Arrasate té 3 dubtes per al partit de diumenge contra el Celta de Vigo. Gabriel Fortesa, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca realitzarà avui una nova sessió per a continuar preparant el partit de Baleidos. A l'entrenament d'ahir a Son Bibiloni, Takuma Sano es va exercitar al marge del grup i amb un readaptador. D'altra banda, Johan Mojica i Maras Kumbula van fer feina al gimnàs i també són dubte per al partit de diumenge. Pel que fa al capità, Antonio Raillo va entrenar amb normalitat i a la classificació classificació. Es manté la distància de 6 punts entre el Llevant i el Mallorca després de la derrota ahir de l'equip valencià per 0-1 davant el Villarreal, partit ajornat al seu dia.
I ara connectam amb la Direcció General de Trànsit perquè sembla que un accident a l'autopista d'Inca, en concret a l'alçada de Santa Maria, provoca més trànsit d'allò que seria habitual. Marc Riutort, bon dia.
Què tal? Bon dia. En aquesta hora té unes retencions importants a l'AMT de Sant Palma. Aquestes retencions comencen des de Santa Maria del Camí i s'estenen fins a Consell, demanant precaució i paciència en aquests trams més carregats. A l'AMT també tenim a la vella cintura d'aturades puntuals al sector nord, especialment a la zona de Sant Fusteret i l'enllaç amb la carretera de Solla. També tenim tensió lenta a l'M15 a l'altura de Sant Ferriol i això s'estén també un poquet. A la resta de la xarxa viària, la seqüència és fluida. Això és tot per ara. Bon dia.
I pel que fa al temps, les illes estan ara en avís groc per vent i mala mar. També a l'interior de Mallorca entrarà en previsió d'avís taronja a partir de les 12 del migdia. Avui, Pedro Roger, arriba a les Balears una borrasca amb el teu mateix nom. Pedro, bon dia.
Bon dia, així és, efectivament. Avui ens afectarà la borrasca Pedro i aquesta provocarà que al llarg de la jornada tinguem un vent bastant important, un vent de mestral i també de ponent, que farà que el panorama marítim també sigui molt complicat a la costa més exposada. I esperant continuar amb aquestes condicions ventoses pel que resta d'aquesta jornada. Això sí, serà un panorama puntual, ja que a partir de demà sí que tindrem ja unes condicions més tranquil·les, unes condicions de calma que s'estendran pel que resta d'aquesta setmana. D'altra banda, quant al cel, el tractar-se que és d'un vent molt sec el que ens arriba, farà que tinguem un predomini absolut del sol arreu del territori de les illes i tot això estarà acompanyat per una davallada del termòmetre d'entre 2 i 4 graus aproximadament respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin aproximadament entre els 15 i els 18 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 14 graus a Santa Eulària i 15 a Eivissa. A Menorca, 15 graus a Mó, 11 graus a Mó, volíem dir, i 14 a Cala Morell. I a Mallorca, 13 graus a Llucmajor, 13 a Inca i 14 a Marratxí.
Són les 8 i 7 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bossà, Toni Escanelles, Toni Sastre i Caterina Banyà a la redacció, escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Fonts judicials a la secció de violència contra la dona d'Eivissa asseguren a IB3 Ràdio que la polsera antimaltractament de la dona que va ser agredida diumenge va donar l'avís d'alarma tard. Els agents de la Guàrdia Civil ja eren al lloc dels fets, alertats per les telefonades de la germana i no pel dispositiu.
Una versió que contradiu la del Ministeri d'Igualtat, que assegura que el sistema va funcionar de manera correcta. Això sí, es reconeix que l'ordre d'allunyament que tenia la víctima era de 100 metres, una distància reduïda que limita el marge de maniobra davant una aproximació sobtada. De fet, el passat 8 de gener s'havia enviat una recomanació a l'autoritat judicial per ampliar l'ordre d'allunyament a 350 metres, que és la distància recomanada perquè el sistema Comata tingui millors nivells de seguretat.
La víctima de 31 anys ha hagut de ser operada en dues ocasions arran de la gravetat de les ferides. Per aquest motiu, continua ingressada en estat crític a l'UCI de la Clínica del Roser amb un traumatisme cranioencefàlic greu i perforacions als pulmons. Davant d'aquest escenari, el govern ha reclamat explicacions a l'Estat davant possibles errades en les mesures de protecció. Avui també vos explicam que a les Balears hi ha 4.000 casos actius de violència de gènere que són l'objecte de seguiment policial. D'aquests n'hi ha 570 que són considerats d'especial rellevància perquè existeix possibilitat que l'agressor exerceixi violència molt greu o letal cap a la víctima.
La unitat de la Policia Nacional rep des del sistema Comata, que és l'eina digital que emet avisos quan es trenca un ordre d'allunyament entre 5 i 10 alertes diàries. La unitat d'atenció a la família i la dona del cos insisteix que es tracta d'un bon sistema de protecció, encara que el risc zero no existeix. Eduardo Pérez és el cap d'aquesta unitat policial a les Balears.
Las pulseras de control telemático se suelen poner a partir de medio alto extremo, es lo normal. Estaríamos hablando de entre esos tres niveles de riesgo, medio alto extremo. A partir de ahí, pues, por ejemplo, el nivel de riesgo extremo implica que la víctima tiene presencia policial con ella 24 horas del día.
Recordem que fa poc que governs autonòmics com el de Galícia i Andalusia criticaren aquest sistema i recentment el govern de l'Estat anuncià un seguit de millores com la polsera, com que la polsera es col·loqui al turmell del presumpte agressor i no al canell per incrementar-ne l'efectivitat.
Hem de dir que aquestes darreres hores, aquests darrers dies, han estat tràgics a la península. I ahir no en va ser l'excepció, perquè a Madrid una dona de 37 anys ha estat assassinada en un altre possible cas de violència masclista. La policia n'ha detengut la seva exparella, que s'ha entregat a la comissaria.
Enguany, la delegació del govern ha confirmat 7 víctimes mortals de crims masclistes, però té pendents de confirmació aquest cas i el d'una altra dona assassinada amb la seva filla, presumptament pel seu exmarit i pare a Xilxes, Castelló. Si es confirmen tots dos casos, el nombre total de dones assassinades per les seves parelles o exparelles d'ençà del 2003 pujarà a 1.352. Les víctimes de la violència masclista poden demanar ajuda a les 24 hores del dia al telèfon 016. També poden cridar a l'112 o els telèfons d'emergències de la Policia Nacional, el 091, i de la Guàrdia Civil, el 062.
Tot això enmig de l'alarma social per un possible cas d'agressió sexual a la cúpula d'una institució que se suposa ha de protegir les víctimes. Ja s'han produït els primers canvis en la Policia Nacional arran que José Ángel González va deixar el càrrec de director adjunt operatiu del cos de DAO, un fet que un agent es va querellar contra ell per un delicte d'agressió sexual. La subdirectora general de Recursos Humans i Formació, Gemma Barroso, s'ha convertit de manera temporal en la DAO.
Hores després que el cas sortís a la llum, González, qui nega els fets, ha dit això a Antena 3.
En el momento que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y ahora pues además para poder defenderme en condiciones.
En les darreres hores també hem sabut que la denunciant es va donar de baixa el juliol de l'any passat després de rebre una telefonada del comissari José Ángel González. Segons l'acusació, el cap de la policia va citar al seu domicili a la denunciant. Una vegada allà l'hauria forçada a mantenir relacions sexuals. Fins i tot la dona hauria portat una gravació on es demostrarien els fets. Ho explica el seu advocat Jorge Piedrafita.
Pues estamos hablando de un material escalofriante. Hay grabaciones de audio del momento de la agresión, que la víctima al sentir la situación de peligro pues puso su teléfono a grabar, a intentar tener relaciones sexuales con ella. Ya le dice tajantemente que no quiere, y es cuando esta persona, pues lejos de desistir su actitud, pues la fuerza, la ataca, la violenta, le rasga la ropa.
Aquesta polèmica ha ocupat bona part de la sessió de control al govern al Congrés dels Diputats d'aquest dimecres.
El Partit Popular acusa el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, d'encobrir una presumpta agressió sexual. El socialista, però, ha assegurat que fins ahir no va conèixer la denúncia. Són les paraules del titular de l'Interior i la diputada del Partit Popular, Míriam Guardiola.
Lo que queremos, señor Marlaska, es que usted dimita y se vaya ya.
De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
El ministre, a més, explica que ha demanat una informació reservada sobre el comissari i assessor del DAO, Òscar San Juan González, per les seves presumptes coaccions cap a la denunciant. Marlaska ha avançat que vol que el rellevin de qualsevol responsabilitat dins les seves funcions actuals.
I des de l'Índia i davant les peticions de dimissió dirigides a Marlaska, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat que el seu govern ha actuat amb contundència i empatia cap a la víctima. A més, demana als populars que utilitzin la mateixa vara de mesurar quan els casos d'assetjament afecten el seu partit.
Agradezco que en este caso sí, que en este caso sí den veracidad al testimonio de la víctima y que, por tanto, hagan lo propio con testimonios de víctimas que afectan a su propia organización política.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns
deixarà...
a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, no. Changuito.
Perdó, no. No, en Chanquete, oh, pobre no. Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure.
Ara,
sí,
ara
sí,
tenim
eh?
El que no és tan dàtil.
Ah, ah no. Igual que és meu cap. El meu cap també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:15. Patronals i sindicats han constituït la mesa negociadora del pròxim conveni col·lectiu del comerç. Sobre la taula, les condicions laborals de 70.000 treballadors a les Balears. Els sindicats demanen una pujada salarial del 17% en 3 anys i una jornada laboral de 35 hores, mentre que la patronal es mostra prudent i no avança quin augment salarial està disposada a assumir. La pròxima reunió serà dia 25 de març. Abans, els sindicats faran arribar a la part empresarial totes les seves demandes. Carme Moreno.
La constitució de la mesa ha estat una primera presa de contacte. El secretari general de la Federació de Serveis del Sindicat UGT, José García Relucio, és qui s'ha posicionat de manera més clara pel que fa als increments salarials del nou conveni. Reclama un increment del 7% per enguany i unes pujades del 5% pels anys 2027 i 2028. Si no hi ha una bona voluntat negociadora per part dels empresaris, Relucio no descarta mobilizaciones a las empresas y al carrer.
Es algo urgente que suban los salarios y se mejoren las condiciones de trabajo en el sector del comercio, porque en lo que está claro o no clarísimo es que los salarios no bastan para llegar a final de mes. Y esto es lo que se intenta, pues, con un convenio colectivo paliar, que no solucionar, pero sí paliar en la medida de lo posible.
La responsable de serveis a Comissions Obreres, Maria del Carmen Carmona, diu que l'increment salarial és important, ja que ara el personal del sector del comerç cobra uns 19.000 euros anuals de mitjana, un salari baix, diu, per assumir l'alt cost de la vida a les Illes. Carmona, però, també reclama la reducció de la jornada laboral a les 35 hores i altres millores.
Que no solo es salario, también calidad de vida. Necesitamos saber cuántas horas voy a trabajar. Como hablamos de que hay muchas horas complementarias, queremos consolidarlas. No puede ser que una persona trabajadora del sector vaya a trabajar al mes sin saber lo que va a ganar. Eso tenemos que modificarlo. Tenemos que consolidar las horas complementarias, debemos garantizar una media garantizada a los fijos discontinuos de 9 meses.
La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, estén la mà al diàleg, però veu difícil que el petit comerç, per la seva idiosincràsia, pugui assumir les pujades salarials que reclama UGT.
Des de Pimeco farem feina, sobretot perquè també els sindicats entenguin, no?, i puguin diferenciar el que és un gran magatzem comercial a un petitet que està potser en un carrer, que està donant suport amb el seu entorn, amb el seu veïnat, i no poden assumir aquestes diferències.
El vicepresident de la patronal AFEDECO, Bartomeu Cervera, ha assegurat que també és important abordar l'absentisme laboral pels greus perjudicis que causa als empresaris.
És un problema que s'ha anat agreujant, jo no entenc per què, però si això, aquests percentatges que veiem no s'aturen, quasi poden dir que Espanya té un problema de salut, perquè els percentatges són excessivament alts, insuportables, fa que les plantilles hagin d'estar sobredimensionades per preveure aquestes faltes.
El conveni del sector del comerç afecta uns 70.000 treballadors de les illes.
I a la crònica política, el Parlament debatrà en el pròxim ple dues lleis impulsades per Més per Mallorca i Unides Podem per fer front a l'especulació immobiliària. Els ecosobiranistes posen el focus a limitar la compra a no residents, mentre que la formació morada planteja una reforma fiscal progressiva per dissuadir els especuladors. El PSIP veu amb bons ulls les mesures, PP i Vox no. Marta Puyalto.
Lluís Apesteguía, de Més, defensa que es vol posar límit a la compra als no residents, no als estrangers, mentre que José María García, d'Unides Podem, proposa més imposts per a aquells que acumulen pisos.
Les nostres mesures seran per afavorir que la gent que vol viure a Mallorca, hagi nascut on hagi nascut, pugui desenvolupar el seu projecte de vida. Lo que sobren a Mallorca són especuladors.
Comprando para especular, por lo menos nos dejen, o sea, tengan una presión fiscal mayor.
Marc Pons, del PSIC, veu amb bons ulls qualsevol iniciativa que reguli el mercat, mentre que Manuela Cañadas, de Vox, qualifica d'hipòcrita l'esquerra i Sebastià Sagreras, del PP, no és partidari de regular la propietat privada.
És necessària a unes illes com les nostres la intervenció del mercat des de la regulació de lo públic.
Son los primeros que venden a alemanes sus viviendas porque las pagan más caras.
I no en aquest cas d'haver de dir a els ciutadans i a els petits propietaris de les illes de Balears en qui poden vendre que seva o en quin preu han de poder vendre que seva.
Davant aquests posicionaments de PP i Vox, que són majoria al Parlament, aquestes dues iniciatives no aconseguiran els vots necessaris per continuar la tramitació parlamentària.
I per cert, que després que la diputada de Vox, Patricia de las Heras, qualificat aquest dimarts al ple del Parlament l'esquerra com a tarats, els socialistes han registrat una queixa formal davant la mesa del Parlament.
El portaveu adjunt del PSIP, Marc Pons, ha reclamat al president del Parlament que faci retractar-se la diputada en la pròxima sessió plenària, però, segons els socialistes, Gabriel Lecent no hi vol intervenir. Pons ha fet una crida a no normalitzar aquests comportaments. Sebastià Sagreras, del PP, ha lamentat les paraules de las Heras.
No pot ser aquesta la tendència amb la que estiguem, no pot ser aquesta manera d'actuar una voluntat de normalitzar comportaments que no són admissibles a cap banda i molt menys en el Parlament de les Illes Balears.
Aquestes paraules de la senyora de las Heras varen tornar-se totalment desafortunades, que esperam que no se repetesquin i que el Partit Popular no està en la bronca que a vegades que alguns dels grups parlamentaris i també, i sobretot, els grups parlamentaris de l'esquerra mos tenen acostumats.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 8 i 22 minuts, ja sabeu que aquests dies es parla i molt de la regulació, de posar límits a les plataformes, a l'ús dels mòbils, especialment entre els més petits, i precisament a Binissalem, a l'Heroi Consell, ha començat un moviment per retardar-ne aquest ús fins als 16 anys. Les famílies s'integren a una plataforma a nivell estatal i avui es reuniran a Consell per cercar més adhesions. Però nosaltres hem anat a un institut a Binissalem per veure com s'estan organitzant aquestes famílies. Caterina Bany, bon dia.
Bon dia, precisament som aquí a l'IES Binissalem, des d'on ha partit tot aquest moviment, tota aquesta iniciativa que ara es vol estendre a tot Mallorca, però van deixar-me dir que avui a Hora Baixa, com dèiem, han organitzat una xerrada, estes a diferents famílies ja n'han recollit des d'una vuitantena, on la psicòloga especialitzada en adolescència i dependència i noves tecnologies, Mercedes Timas, els explicarà com, per exemple, funciona el servei del cervell dels adolescents, com arribar-hi, per exemple, a acords i limitar també l'ús dels smartphones. Tot plegat a reptes que sovint els han fet anar a contracorrent, així ho diuen els pares, en una societat cada vegada, ja ho sabeu, més connectada. Marta González, una de les mares impulsores, ens ha explicat que, malgrat anar d'aquesta manera a contracorrent, volen estendre tot el moviment a Mallorca. L'escoltam.
Arrel de molts missatges privats que hem rebut pel grup de famílies d'adolescència lliure de mòbil, ens han demanat com podíem fer per implementar-ho a altres pobles o instituts. I estem organitzant una reunió online on explicarem quin ha estat el procés per aconseguir el suport d'ajuntaments, centres educatius...
De fet, de moment tenen el suport de tota la comunitat educativa, com dèiem, de Binissalem, de l'Heroi de Consell, i ja la setmana passada algunes famílies van signar un document que els compromet a retardar el mòbil intel·ligent com a mínim durant un any, però volen anar més enllà. Escolta'm Nalet Sánchez, un dels altres pares implicats.
I ho volen generalitzar a totes les famílies, sobretot dels alumnes de 5 i 6 de primari, perquè són conscients de que una de les coses més habituals és oferir, o i els mateixos nins i nines demanden tenir el mòbil abans del canvi d'etapa. Llavors, per poder crear un pot de xarxa i que les famílies també tinguin aquest suport, volen crear aquests pactes de famílies.
Parlem, de fet, d'una iniciativa molt pionera. Han aconseguit el suport dels ajuntaments, la implicació també dels comerços locals, que facilitaran a partir d'ara un telèfon d'emergència per si els menors, els joves, tenen necessitat de localitzar les seves famílies. Però els menors en resten aliens, de moment. Els escoltam.
Per comunicar-me amb un pare o amb una mare, i si no, per mirar-me les xarxes socials, per distreure'm un poc. A Instagram i TikTok.
Per xerrar amb una mare i pues, per mirar el que vull.
I d'aquest és també el punt de vista dels menors. Moltes gràcies, Caterina, per aquesta connexió en directe des de Binissalem. Ara són les 8 i 25 minuts. Anem amb els esports.
Informatiu matí. Esports.
Iagoba Arrasate té tres dubtes per al partit de diumenge contra el Celta de Vigo. Gavi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou. El Real Mallorca realitzarà avui una nova sessió per continuar preparant el partit a Balaïdos. A l'entrenament d'ahir a Son Bibiloni, Takuma Asano es va exercitar al marge del grup. D'altra banda, Johan Mojica i Marés Cumbula van fer feina al gimnàs i també són dubte per al partit de diumenge. Pel que fa al capità, Antonio Raillo va entrenar amb normalitat. El seu company, al centre de la defensa, Martin Valiant, parla a IB3 de la situación del equipo.
Bueno, obviamente cuando te encuentras en la clasificación en esa posición, después de una derrota en casa, siempre es complicado. Pero bueno, estamos en una situación parecida prácticamente todo el año. Creo que hay que mentalizarse, hay que saber vivir ahí, hay que perder nervio, pero sí hay que exigirse a más. Y el fin de semana tenemos una gran oportunidad para darle momentáneamente la vuelta a la situación. Creo que cualquier resultado positivo, no, sobre todo, puede servir a nivel anímico y clasificatoria, obviamente.
Pel que fa al rival de diumenge, el Celta de Vigo disputarà avui capvespre contra el PAOK Salònica del mallorquí Joan Sastre el partit d'anada del play-off per classificar-se pels vuitens de final de l'Europa League. D'aquesta manera, el Celta, que encadena quatre jornades consecutives sense guanyar en Lliga, arribarà al partit contra el Mallorca amb manco de 72 hores de descans. I a nit, el Llevant va perdre davant el Villarreal 0-1 i se manté a 6 punts del Mallorca en la zona de descens. A la Champions League, l'Atlètic de Madrid va empatar a 3 al camp del Bruges, un partit que l'equip madrileny guanyava per 0-2 al descans. Sentim el tècnic de l'equip matalasser, Cholo Simeone.
Creo que fue un empate justo, donde los dos tuvimos situaciones, los dos en sus momentos aprovecharon las situaciones que tuvieron, y bueno, está la vuelta ahora en nuestra casa, y esperemos poder hacer un gran partido.
El partit de tornada entre l'Atlètic de Madrid i el Bruges es disputarà el dimarts 24 de febrer al Metropolitano, i a la Champions femenina l'Arsenal de Mariona Caldentei disputarà els quarts de final contra el Chelsea, tot això després d'imposar-se ahir per 3-1 al Leven belga, enfrontament en què la mallorquina va fer de penal un dels tres gols del seu equip. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal continua preparant el partit de diumenge contra el Riga, corresponent a l'anada dels quarts de final de la Champions. Tot apunta que el porter Luan Müller, que ha començat a entrenar-se, serà l'única baixa de l'equip mallorquí per molèsties físiques. Per tant, Denis, una de les revelacions de la temporada, serà qui defensi la porteria contra el Riga Somos. El brasiler ha dit que l'equip arriba en un bon moment.
Y creo que el equipo llega bien. Creo que estarán todos 100% para jugar. Para Vadir, está a disposición de Vadir no domingo. Volviendo ahora, creo que Luan también esa semana volverá a entrenar. Y acredito que sea un buen momento.
El seu company Lucao ha dit que es tracta d'un partit trampa.
Que bueno, y el equipo va muy bien. Yo creo que el equipo está enseñando en todos los partidos decisivos que llegamos
serios, llegamos bien, cometiendo pocos errores, y bueno, yo creo que tenemos que seguir en esa línea, porque ahora es un partido muy trampa, ¿no? Porque vamos a decidir ahí. Así que bueno, todo lo que hacemos en casa es importante.
L'equip d'Antonio Vadillo s'entrenarà avui matí i al vespre se celebrarà la gala dels primers premis Fundació Miquel Jaume Palma Futsal. I acabam amb bàsquet. Sergi Llull, amb el Real Madrid, debutarà avui vespre a la Copa del Rei contra el vigent campió, l'Unicaja de Màlaga. Els blancs arriben després de guanyar els andalusos a la Lliga i el seu capital, menorquí, diu que l'equip arriba amb molta d'il·lusió.
El equipo llega muy bien, con muchas ganas, mucha ilusión, puestas en este torneo, en una buena línea de trabajo, con buenos resultados también, bien colocados en las dos competiciones. Es un torneo que lo que lo hace especial es que se decide en cuatro días.
I amb aquest apunt de bàsquet, acomiadam la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara és moment de conèixer quines seran les claus d'aquest dijous, continuant pendents de l'evolució de la dona de 31 anys que va ser agredida diumenge a Eivissa, que està ingressada en estat crític a l'UCI.
Fonts judicials sostenen que la pòlsera antimaltractament que duia va sonar quan la Guàrdia Civil ja era al lloc dels fets, alertada pels testimonis i no pel dispositiu. El Ministeri d'Igualtat, però, assegura que el sistema va funcionar correctament.
La subdirectora general de Recursos Humans i Formació de la Policia Nacional, Gemma Barroso, ha assumit de manera temporal les responsabilitats de directora adjunta operativa.
Tot després de la dimissió de l'ex-DAO José Ángel González, acusat d'un delicte d'agressió sexual. L'oposició acusa el govern espanyol d'haver estat poc diligent i demana la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Per cert, que en aquesta hora també vos volem recordar que si heu d'anar cap a Palma i sou a l'autopista d'Inca, és possible que trobeu un embòs molt important, en concret a l'alçada de Santa Maria. Hi ha hagut un accident i això fa que el trànsit sigui molt lent en aquesta hora i que hi hagi embossos que també s'han estès a altres pobles del voltant, com per exemple Sencelles. Per tant, molta, molta paciència en aquesta hora si conduïu i vos trobeu aquests embossos. Ara són les 8:31, però a les 8:45 serà el torn dins l'informatiu matí de la informació de cada illa, les edicions insulars. A Menorca, intercanvi de retrets entre el Consell i el Ministeri de Cultura per les obres a la carretera general. Àngel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha sol·licitat una reunió urgent amb el Consell de Menorca i també amb el govern després de l'inici de les obres de reforma de la carretera general pel possible impacte que, segons el seu parer, poden tenir a les navetes prehistòriques de Rafalrubí, que, recordem, formen part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Segons el Consell Insular, el govern central utilitza la declaració de Menorca talaiòtica per fer política.
I a Mallorca, la futura llei de la Serra de Tramuntana preveu una ampliació dels seus límits més enllà de l'àrea declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és que més finques puguin ser receptores d'ajudes econòmiques. A la vegada, però, la nova norma incorpora la prohibició de quads per camins no asfaltats i la limitació de proves esportives.
I a Eivissa, el Consell ha presentat el nou servei de transport públic de l'illa, un servei que començarà a operar a l'abril amb 61 línies i 100 autobusos nous i que arriba després de 6 anys de tràmits. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. A partir de l'1 d'abril començaran a operar els 50 nous autobusos i els altres 50 ho faran de forma progressiva. El 64% de la flota serà totalment elèctric, els vehicles tindran wifi, es podrà pagar amb targeta i també carregar el mòbil. A més, hi haurà una aplicació per consultar la ubicació dels autobusos. Aquest nou contracte s'ha licitat per 88 milions d'euros i 10 anys de durada.
I avui a l'entrevista parlam de drets lingüístics.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La UIB, l'Obra Cultural Balear i l'Institut d'Estudis Baleàrics organitzen unes jornades sobre la protecció d'aquests drets lingüístics. Les acull avui i demà, a partir d'avui hora baixa, el Col·legi d'Advocats i reunirà a juristes de primer nivell, procedents d'universitats de territoris amb llengües cooficials com ara Galícia, el País Basc, Catalunya, Astúries, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears. Per conèixer més detalls d'aquesta convocatòria, ara saludam en directe a Antoni Llebrés, que és president de l'Obra Cultural Balear. Bon dia.
Bon dia.
Què entenem per aquests drets lingüístics i, sobretot, quins són els principals reptes en aquests moments?
Bé, drets lingüístics són els drets que l'ordenament jurídic reconeixen als ciutadans perquè puguin fer ús d'una llengua que tingui la condició d'oficial i que pugui ser de la seva preferència en règims de pluralitat lingüística per dur a terme les seves interaccions. Per tant, se tracta de preservar per part dels poders públics per fer possible que l'exercici d'aquests drets se pugui produir en condicions de normalitat. I, bàsicament, el que pretenem amb aquestes jornades d'avui a la baixa i demà de matí és fer un estudi acadèmic, perquè hi són convidats, com heu dit, els majors experts, els màxims experts en la matèria d'universitats d'arreu de l'Estat, de quin és l'estat de la situació en aquest moment, fer un balanç d'aquestes darreres dècades de suposada oficialitat de la llengua no castellana, de l'estat espanyol, del català, del basc i el gallec, i examinar a àmbits concrets en quin punt ens trobem.
Clar, per exercir un dret hem de ser conscients que el tenim. Diríeu que, com dèieu, després de tantes dècades d'oficialitat del català, els ciutadans som realment conscients de quins drets lingüístics tenim?
No ho són del tot o no ho són plenament, perquè no hi ha hagut campanyes de sensibilització ambicioses que d'una manera didàctica, d'una manera pràctica, hagin fet prendre consciència als ciutadans de quines són totes les possibilitats que tenim en el nostre abast. I d'altra banda, també és veritat que el fet que els poders públics no sempre hagin mostrat, diríem, una propensió, una inclinació a fer possible afavorir aquest exercici dels drets que abans comentàvem, de vegades produeix un efecte dissuasiu en el ciutadà, que ja de primera, d'entrada, ja desisteix d'exercir un dret en el qual pot perfectament utilitzar la llengua de preferència, com dèiem abans, sempre que ho desitgi.
Per tant, en alguns casos parlem de drets existents, de normes que ja estan en vigor, però des del punt de vista jurídic encara hi hauria marge per reforçar i assegurar legislativament aquests drets?
Sí, el marge, el camí per recórrer és molt gran, perquè s'ha de tenir en compte que partim d'una asimetria estructural entre les dues llengües oficials. És a dir, el castellà té una oficialitat de primera des del moment en què existeix un deure de coneixement per part de tots els ciutadans, i les altres llengües, el català en el nostre cas, té una oficialitat d'avaluada o de segona, perquè no existeix aquest deure de coneixement i perquè la jurisprudència del Tribunal Constitucional, especialment des de l'any 2010, que s'ha produït un punt d'inflexió, ha anat introduint interpretacions de cada vegada més restrictives del marge de l'àmbit en què se pot fer ús d'aquestes llengües oficials. Hi ha determinats sectors concrets, com per exemple ja les taqueries del consum, quan el ciutadà vol fer ús d'una llengua oficial no castellana interactuant en l'activitat privada, per exemple, amb el comerç, o d'altres, com per exemple podria ser dins l'àmbit més institucional administratiu, l'administració de justícia, en què el marc normatiu requeriria modificacions importants perquè aquest dret se poguessin exercir en plenitud.
I estaran pendents d'aquestes jornades i de quines conclusions se n'estreguin. Recordem que les organitza la UIB, l'Obra Cultural Balear i l'Institut d'Estudis Baleàrics i que comencen avui mateix, avui hora baixa, al Col·legi d'Advocats. Antoni Llebrés, president de l'Obra Cultural Balear, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Ara són les 8:38.
El 1 de març és el Dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Diumenge a les 12, segueix amb Esports 3 en Joc al futbol de segona federació amb el derbis Poblense Atlètic Balears i Andratx Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4:30, quart de final de la Champions, des de Sant Moix, Illes Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol UD Eivissa. Un diumenge ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes i les seccions més entretingudes. Tot a Esports 3 en Joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Ara falten 20 minuts per les 9 del matí. Repassam alguns temes destacats a l'actualitat estatal i internacional i parlant de política, perquè el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, en el seu propòsit d'unificar l'esquerra, més a l'esquerra del PSOE, de cara a les pròximes eleccions generals, ha proposat que la candidatura amb més suport electoral a cada província sigui la que es presenti per, assegura, guanyar davant de Vox. Rufián, juntament amb el portaveu adjunt de Mas Madrid a l'Assemblea madrilenya, Emilio Delgado, ha posat en comú aquest dimecres a vespre els objectius d'una possible nova coalició d'esquerres.
L'objectiu de Rufián és consensuar un programa electoral, articular un grup interparlamentari comú i coordinat al Congrés per aconseguir acords sobre futures lleis. El polític català ha subratllat que la clau sobre la unitat a l'esquerra és el com i no el qui.
Yo tengo miedo como demócrata. Yo soy catalán, soy independentista, soy republicano, soy progresista, pero yo tengo miedo. Quizá porque soy muy consciente de lo que viene. Muy consciente. Y lo que viene no es lo de siempre. No es la alternancia política de siempre. Incluso sana. De izquierdas, derechas, ¿no? No, no. Lo que viene es salvaje.
Tot i que l'acte va generar suspicàcies inicials entre les formacions polítiques, finalment hi va participar una important representació de partits polítics, Soledad Hernández, de Suma, Alberto Ibáñez, de Compromís.
Parece muy bien, estamos encantados y encantadas de que las izquierdas de nuestro país se pongan a hablar sobre el futuro, sobre lo que viene.
Creo que es importante que partidos diferentes hablemos del qué, ya vendrá el quién y el cómo, y por tanto, muy contento que en esta semana haya habido dos actos y espero que haya muchos más.
La gran absent de l'acte va ser la vicepresidenta del Govern Central, Yolanda Díaz, que en un missatge a les seves xarxes socials va afirmar que li va agradar el que va sentir. També ha valorat positivament les propostes i ha dit que té ganes de guanyar i que té energia i il·lusió.
I per cert, que també amb la mirada posada a les pròximes eleccions, el president espanyol Pedro Sánchez ha assegurat que s'hi presentarà. Ho ha dit des de l'Índia després que un periodista li demanàs pel socialista Felipe González.
Felipe lleva en su posición manifestándola desde hace ya unos cuantos años. No sé dónde está el titular. El titular sería al revés. Felipe González apoya alguna de las cosas que haga este gobierno. Pero a partir de ahí, por supuesto que yo, no, vamos, al contrario, estoy encantado de que Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español y de que en un futuro vuelva a votar al Partido Socialista. Pero será lejano, ¿eh? Porque me voy a volver a presentar.
I de la crònica internacional, la Junta de Pau, impulsada pel president dels Estats Units, Donald Trump, es reuneix avui per primera vegada i assistiran més de 20 mandataris i líders internacionals en l'objectiu de solucionar conflictes mundials, entre aquests el de la Franja de Gaza.
La relació a l'enclavament palestí, la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt,
President Trump will host a Board of Peace meeting at the Donald J. Trump Institute of Peace, where he will announce that member states...
Explica que el president dels Estats Units, durant la intervenció inaugural que es durà a terme a l'Institut de Pau de Washington, rebatejat com Donald Trump, anunciarà el compromís d'invertir més de 5.000 milions de dòlars pels esforços i per la reconstrucció de la franja.
I parlant encara de negociacions per arribar a un acord de pau, la segona jornada de deliberació a tres bandes entre Rússia, Ucraïna i els Estats Units ha acabat sense avenços.
Després de 8 hores de trobada, el principal progrés és com es verificarà un alto el foc quan hi hagi entesa entre les parts.
Pendents també de com avancen les negociacions dels Estats Units amb l'Iran, tots dos països es mantenen allunyats en alguns temes relacionats amb el programa nuclear iranià.
Això quan la cadena nord-americana CBS ha fet públic que l'inquilí de la Casa Blanca estudia atacar l'Iran en els pròxims dies. El govern de Washington assegura que hi ha raons i arguments per fer-ho. A més, el Pentàgon ha traslladat de manera temporal el seu personal fora de la regió com a mesura preventiva.
I dos titulars més de la crònica internacional. D'una banda, la condemna a cadena perpètua que acaben de conèixer de l'expresident de Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, per la seva declaració de llei marcial el 2024. I d'altra banda, el Perú té nou president, és José María Balcázar. Així arribarem a les 8:45 minuts. Ara, les desconnexions insulars de l'informatiu matí.
Ivetres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. La futura llei de la Serra de Tramuntana preveu una ampliació dels seus límits més enllà de l'àrea declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'objectiu és que més finques puguin ser receptors d'ajudes econòmiques i a la vegada, però, la nova norma incorpora també la prohibició de quads per camins no asfaltats i la limitació de proves esportives. Tot d'una ampliem aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Mario Tort. Bon dia.
Què tal? Bon dia. En aquesta hora trobem retencions importants sobre l'M13 de sentit Palma. Aquestes retencions comencen des de Consell i Santa Maria de Camí fins molt més endavant. Demanem precaució i presència en aquest trams més carregats. També a l'M20, la via de cintura, tenim aturades puntuals del sector nord, especialment de la zona de Sant Fusterat i l'enllaç amb la carretera de Soia. També tenim trànsit lent a l'M15, a l'altura de Sant Ferriol. A la resta de la xarxa viària, la circulació està totalment fluida. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Marc. En Facundo Tenecli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja.
IV3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IV3, tots donant una mà a Abaimar.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja.
Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, la futura llei de la Serra de Tramuntana preveu una ampliació dels seus límits més enllà de l'àrea declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'objectiu és que més finques puguin ser receptores d'ajudes econòmiques. A la vegada, però, la nova norma incorpora la prohibició de quads per camins no asfaltats i també la limitació de proves esportives. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Aquests són alguns detalls que el Consell de Mallorca ha avançat quan comença la tramitació de la Llei del Paisatge Cultural de la Serra de Tramuntana. L'objectiu és garantir la viabilitat econòmica de l'espai. Amb aquest argument es permetran activitats complementàries a les possessions perquè puguin ajudar, diuen, al seu manteniment, segons el president de la institució, Llorenç Galmés. La norma cerca també fer front al repte de la massificació turística.
És com la massificació en moments puntuals de la nostra serra, a causa de proves esportives o altres esdeveniments. Així, el Consorci Serra de Tramuntana podrà proposar una limitació del número màxim que es puguin dur a terme cada any, o també minimitzar l'impacte d'aquestes activitats.
La futura llei també reconeix per primera vegada la caça com a eina de gestió i obligarà a fer servir la pedra en sec a marges i a parets. Pedro Bastar és el conseller insular de Medi Ambient.
Una eina per donar a conèixer aquest tresor i per protegir-lo entre tots. Una eina per adaptar-nos a les nous reptes i les noves circumstàncies.
La norma estableix un règim sancionador amb multes que van des dels 150 fins al 1 milió d'euros. El període d'al·legacions serà fins dia 15 d'abril.
Els socialistes han reaccionat a l'anunci i lamenten que no s'hagi culminat la tramitació del text que deixaren encarrilat a la legislatura passada.
Asseguren, de fet, que si s'hagués continuat amb aquest procés, ara ja estaria en vigor. També insinuen altres interessos. Per contra, el PP defensa que la futura llei garanteix la protecció de la serra. Són la portaveu del PSIP al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, després a la del PP, Núria Riera.
És darrere una simplificació administrativa que volen explicar, que du aquesta llei com a principal punt, que hi ha darrere. Sobretot una llei pactada amb vots, que hi ha darrere. Sospitant que hi hagi desprotecció de la Serra de Tramuntana, que se promogui una turistificació de la Serra de Tramuntana.
Se podran fer totes aportacions. Li demanem que faci aportacions en positiu, en lloc de sortir a criticar, i farem la millor llei per tota Mallorca, perquè és una responsabilitat.
A tot això, el Parc Natural de la Península de Llevant, Tartà, recupera encara dels incendis que l'han afectat durant anys. El més greu va cremar més de 1.000 hectàrees l'any 1999. Des de llavors s'hi han fet tasques de reforestació, però ara es posa en marxa un projecte més ambiciós. S'hi destinarà 1 milió d'euros per recuperar la vegetació i ajudar a restaurar aquest espai natural protegit.
La darrera reforestació va tenir lloc el 2024. La varen fer conjuntament el govern i la Fundació TUI. Ara, la col·laboració público-privada ha permès un nou programa de 4 anys per sembrar 40.000 arbres i arbust. Joan Simonell és el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Després sentim Branislav Misenko, que és responsable de la Fundació TUI.
També s'ha de dir que són planters de produïts en el propi nostre centre forestal que tenim a Manut, de les llavors de la zona. Per tant, són plantes que les van treure d'aquí, les han criat al minifaldó i tornen de qualque manera a casa seva.
És un èxit molt gran i estem molt contents amb l'apoi a aquest projecte en aquesta zona molt bonita.
D'aquesta manera recuperen hàbitats perduts en els successius incendis. El més greu, l'any 92, amb més de 2.000 hectàrees cremades. En aquest primer any s'han reforestat 20.000 exemplars i els 20.000 següents se farà d'aquí 2028. L'èxit d'aquestes plantacions se situa al voltant del 90%, segons l'Ivanat.
Fui de 52 minuts, canviem de qüestió. L'Ajuntament de Palma ha aprovat un pla de gestió de l'aigua amb el qual s'acreditarà que hi ha prou recursos hídrics per engegar futurs desenvolupaments urbanístics. Es tracta d'un document necessari que exigia el Pla General d'Ordenació Urbana, sense el qual nous sectors de la ciutat no podrien créixer a no tenir garantia de l'aigua davant l'increment de població.
És un dels punts que ha aprovat la Junta de Govern d'Acord. El portaveu regidor de Medi Natural, Llorenç Bausà, ha qualificat el pla de peça clau per justificar el creixement de Palma, a la vegada que garantia ha dit l'ús eficient i sostenible dels recursos hídrics.
Suposes aquesta eina estratègica que Palma necessita i que és essencial per fer front als reptes que puguin venir en un futur i desenvolupar urbanísticament i assegurar el creixement sostenible de la nostra ciutat sense en cap moment comprometre el recurs més estratègic i essencial que tenim en el nostre abast, que és l'aigua.
També s'ha aprovat la primera fase de recuperació i conservació d'escarnatge. El pressupost és de 2,2 milions d'euros.
I un altre ajuntament, el de Calvià, ajudarà les empreses locals a cobrir el cost de la certificació SICTEC, el Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions. Les primeres 25 empreses que s'hi adhereixen rebran el suport per al 100% de la seva implementació.
La consultoria orientarà les empreses i gestionarà els tràmits administratius per obtenir la certificació d'aquest programa impulsat per Tour Espanya i la Secretaria d'Estat de Turisme. El seu objectiu és aconseguir un nivell de qualitat consistent en tota la destinació, millorant l'experiència turística i la gestió interna de les empreses que rebran el segell Compromís de Qualitat Turística, que reconeix el rigor, la formació contínua i el respecte pel client. José Antonio Mengual és el batlle de Calvià.
Hemos anunciado que el Ayuntamiento de Calviá, en estas jornadas de presentación del SICTEC, va a ayudar a las 25 empresas a poderse certificar. Es una iniciativa que queremos llevar conjuntamente con todo el sector empresarial. Y eso es buscar la excelencia, que es el futuro y presente de Calviá. Por tanto, muy satisfecho de la jornada, muy satisfecho de la participación y de la presencia de otras autoridades, como el conseller de Turismo y del Consell Insular.
I només en el mes i mig de 2026 que duim s'han registrat a l'illa prop d'una quinzena d'incendis a l'allà. Precisament els bombers de Mallorca recorden que cal per especial atenció als mesos d'hivern per evitar els focs originats per aparells de calefacció.
D'ençà que comença l'any, els bombers de Mallorca han rebut una quinzena d'incidències per incendis domèstics, quatre dels quals amb conseqüències greus. Focs amb origen en aparells de calefacció, davant dels quals hi ha un clar col·lectiu vulnerable. Xisco Bonnin és oficial en cap dels bombers de Mallorca.
Principalment gent major, que té la mobilitat més reduïda, que tarden més potser en donar-se compte de que hi ha un problema.
No obstant això, les recomanacions per evitar aquests incendis són extensibles a tota la població, especialment durant la nit.
De nit, si poden desconnectar elements elèctrics, elements que estiguin propers a en el llit, a flassades, a cortines i tal, millor.
Amb aquesta recomanació arribem a les 8:55. Continua la informació aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9. Joan Martorell recupera les seves obres creades per a ser interpretades per bandes de música. Compositor amb més de 300 obres per a diferents estils, especialista en bandes sonores, director, productor, creador. El músic de Porreres ofereix a Joan Martorell l'essència d'un camí, un recopilatori d'aquests treballs, molts d'ells de l'inici de la seva carrera. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. EO, El rei Pepet, Ramon Llull, Frejoní per Serra, Sa trobada són els títols reunits en aquest recopilatori interpretat per la Federació de Bandes de Música i que Martorell ha compost amb honestedat, diu, per agradar els oients, però també perquè els músics passessin gust. I tot en un acte que ara ja és gairebé revolucionari.
Que crec que d'aquí uns anys no espero que encara sí siguin possibles, però ho veig una mica complicat. Primer, que presentem un CD, cosa que hi ha molta gent que ja ni té que seva. Segon, que donen suport a la música feta per persones, cosa que també està perillant bastant en un món allà on la intel·ligència artificial i totes les noves tecnologies ens estan bastant maltractant en aquest sentit.
Joan Martorell, L'essència d'un camí, l'editat Blau, i ha comptat amb la col·laboració de Mateu Picornell a la masterització i a la mescla i amb l'assistència també de Pere Estelric.
A mi m'importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera, cabrón, que fue.
I avui Bad Bunny torna a ser notícia, aquesta vegada però per la seva estrena com a protagonista en una pel·lícula, Puerto Rico.
Sí, parlem d'una pel·lícula que més suposarà el debut com a director de René Pérez Joglar, Residente, guanyador de 34 Grammys, exmembre de Calle 13, a banda de Bad Bunny, que ja havia debutat a Bullet Train o a Bala Perduda. Aquest serà el seu primer paper protagonista. I trobarem també Javier Bardem, Edward Norton, Viggo Mortensen. Són altres de les estrelles d'aquest projecte, del qual s'han filtrat les notícies fa ben poques hores, i que té Alexander Dinelaris, guanyador d'un Òscar per Bergman com a coguionista i Alejandro González Iñárritu com a productor executiu. Diuen que Puerto Rico serà un drama èpic sobre la història d'aquest país, un territori no incorporat als Estats Units, la qual cosa fa que els seus ciutadans no tinguin plens drets, entre d'altres coses, per exemple, no poden votar a les eleccions generals.
I acabam amb una novetat discogràfica d'aquesta matinada que ens ha deixat nous temes d'U2. Coincidint amb Dimecres de Cendres, s'ha fet públic l'EP Days of Ashes, 5 cançons i un poema amb força càrrega política i amb la mirada fixada en la situació als Estats Units.
Primer va ser Bruce Springsteen i ara són U2, segons les seves paraules. Aquestes són cançons de rebel·lia i de consternació, de lament. Feia gairebé 10 anys que els irlandesos no presentaven nous temes. En un comunicat, la banda de Dublín assegura que el treball està inspirat en les moltes persones extraordinàries i valentes que lluiten en primera línia per la llibertat. La cançó, precisament, que obre el disc es diu American Obituary i parla de la mort a trets de René Good a mans de la policia migratòria a Minneapolis. Days of Ashes apareix després de gairebé una dècada sense publicar música nova. A la tardor està previst, però, que els de Bono presentin nou disc.
Hem arribat a les 9, ara és el moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. Atenció en aquesta hora a tots els que heu d'anar a Palma per la carretera d'Inca perquè un accident a l'altura de Santa Maria a primera hora del matí ha provocat retencions importants des de Lloseta fins a aquest municipi.
Aquest sinistre també ha fet que alguns cotxes es desviassin i s'han format embossos dins municipis com Sencelles, demanant precaució i paciència als conductors que en aquesta hora estàu retinguts allà.
Tot això quan estem encara pendents de l'evolució de l'estat de salut de la dona de 31 anys que va ser agredida diumenge a Eivissa, que continua ingressada en estat crític a l'UCI.
Fonts judicials sostenen que la polsera antimaltractament que duia la va sonar quan la Guàrdia Civil ja era al lloc dels fets, alertada pels testimonis i no pel dispositiu. El Ministeri d'Igualtat, però, assegura que el sistema va funcionar. La UFAM insisteix que